La Clara Granell és investigadora en sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És una veu que de tant en tant sentim al suplement i que ens ajuda a dibuixar mapes, corbes i, sobretot, el més important, a entendre'ls. Clara Granell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, perquè tu no tens una bola de vidre, però sí, el que tens són unes xifres fantàstiques que, el més important de tot, les saps interpretar.
Bueno, no, sí, nosaltres boles de vidre no en tenim, però ens ajudem dels models matemàtics que ens ajuden no només a predir què pot passar, sinó, sobretot, per mi, el més important, a entendre per què passen les coses.
Acabo d'entrevistar el conseller d'Interior i m'ha deixat anar una frase que m'ha sorprès moltíssim, i és que si a Catalunya no fem les coses bé o ens despistem, en 4 o 5 dies, o 3 o 4, crec que ha dit, podem tenir la situació que té ara mateix Madrid. No ens podem relaxar. Això, segons els models matemàtics, és possible?
Bueno, no t'ho sabria quantificar exactament, però sí que és cert que nosaltres no ens podem relaxar, perquè la situació que està passant a Madrid no és perquè tinguin cap tipus de virus diferent ni res, senzillament és perquè hi ha hagut un munt de mobilitat, un munt de gent, no s'han pres potser les mesures a temps, i evidentment si nosaltres aquí ens relaxem i no comencem a imposar mesures i sobretot ens assegurem de que les que ja hi ha se segueixen fent i la gent no es relaxa, evidentment nosaltres i qualsevol pot estar en una situació com aquesta.
Quin comportament ha disparat els contagis, sobretot a la capital espanyola?
Doncs desconec exactament quins serien aquests mecanismes, però bàsicament jo suposo que no s'ha mantingut possiblement que un número de contactes sigui baix. Madrid és una zona amb moltíssima mobilitat i per tant hi ha molta barreja. Si hi ha un focus en un lloc, de seguida s'acaba reproduint. I bàsicament qualsevol de les coses que nosaltres hem anat fent tot aquest estiu, doncs alguna cosa deu haver fallat, no sé exactament dir-te què, però és que realment nosaltres ens hem d'assegurar de que totes les coses que nosaltres podem fer per rebaixar aquesta infecció les complim totes, perquè si no, doncs hi pot haver un escapament i pot acabar una situació així.
Què et diuen els números, Clara?
Bueno, més enllà de què em diuen els números, jo el que us volia explicar és que, bueno, una cosa que ha dit el conseller, que ha dit en algun moment, suposo que era una manera de parlar, però parlava, deia, de que el virus té vida pròpia, no? I a mi, precisament, una de les coses que em preocupa és aquesta consciència de que pot tenir molta gent, de que el virus fa la seva. I nosaltres, doncs, ens protegim quan el virus està, diguéssim, molt present a la població i potser ens relaxem una miqueta quan la incidència baixa, no? I precisament és el contrari. Som nosaltres els que li donem mecanismes al virus perquè pugui propagar-se, o el que li posem difícil i, per tant, llavors ho contenim. Llavors, en comptes d'estar senzillament alertes a si diuen per la televisió que estem amb aquest famós índex R, si està per sobre d'1, que vol dir que llavors és perillós, i si està per sota d'1 vol dir que està més o menys controlat. Més que ser espectadors de quin és el valor d'aquest R i llavors fer coses en conseqüència i fer festes si està per sota o portar més mascareta si està per sobre, a mi el que m'agradaria que s'entengués és que som nosaltres, amb les nostres accions, qui fem pujar i baixar aquest valor. I precisament els nostres models matemàtics el que busquen és analitzar quins són els mecanismes darrere de la transmissió del virus. I, per exemple, per calcular el valor de l'R, que nosaltres el veiem a la tele i com una gràfica, no?
Expliquem què és l'R. L'R és la taxa de contagi, no?
La R seria el número de persones que un infectat pot infectar de mitjana, no? Per tant, si cada persona infecta una nova persona, tindríem un nivell del virus estable, no? Si és més d'1, el virus creix, i si és menys d'1, decreix. Això podria ser com si diguéssim el número de fills que té la gent, no? Si tothom té un fill, la població està estable. Si la gent té més d'un fill, la població creix, i si no, es rebaixa, vale? Seria el mateix. Llavors, més enllà de que aquest número R, que tota l'estona ens estan dient, no? Ostres, estem just a l'1, estem per sobre d'1. Tot això, nosaltres, amb els models matemàtics, podem calcular quina és la fórmula, no?, d'aquest R, i sobretot entendre de quins factors depèn i, per tant, llavors decidir amb quins podem atacar i no podem atacar. Llavors, en una formulació bastant simple d'aquest problema, aquest valor de l'R dependria de quatre factors. ¿Vale? Un, per exemple, seria quanta població susceptible hi ha entre nosaltres. No? És a dir, això seria quanta gent susceptible li diem a la gent que encara no ha passat la infecció i que es pot infectar. ¿Vale? Si diguéssim que seria el número d'arbres que encara queden per cremar el bosc. ¿Vale? Un altre seria la pròpia infectivitat de la malaltia. És a dir, si tu i jo estem a la mateixa habitació i jo estic contagiada, doncs quina seria la probabilitat de que jo, et contagiés? L'altre és el període infecciós, és a dir, quants dies una persona pot estar infectant els altres. Aquest virus, malauradament, té un període infecciós molt llarg. Si aquest virus manifestés un període infecciós de només dos dies, doncs no estaríem parlant del que estem parlant, perquè diguéssim que en dos dies no et dona temps d'infectar gaire gent, no? I l'altre seria el nombre de contactes. Llavors, de tots aquests, n'hi ha alguns amb els quals hi podem influir i d'altres que no tant. ¿Vale? Jo, si vols, t'explico què proposo del que podem fer.
Siguem endavant.
Doncs, respecte a la població susceptible, bàsicament, l'únic que es podria fer que seria molt eficaç seria tenir una vacuna. ¿Vale? Si tu tens un munt de gent que es pot infectar, però els vacunes i els fas immunes, doncs aquesta gent ja no es pot infectar. El que passa és que de vacuna encara no n'hi ha i, per tant, doncs, aquest factor encara no el podríem atacar. Rebaixar la població susceptible igualment es podria rebaixar aïllant-nos amb confinaments, que és el que vam fer al març. ¿Vale? Si tu agafes tota la gent que pot agafar el virus i la tanques a casa, l'estàs aïllant i, per tant, diguéssim que durant un moment l'estàs protegint. Això encara ho podríem fer. El que passa és que ja hem vist quines conseqüències econòmiques porta tot això. Però, bueno, és un factor que, si tota la resta falla, no hi hauria més remei de fer-lo servir. I l'altre seria amb la pròpia immunitat que tu adquireixes al passar la malaltia. Llavors, tot això porta a totes aquestes teories de la immunitat de ramat, no? de dir que ens haurem d'infectar tots, que és l'única solució, però aquesta estratègia és molt perillosa perquè si realment tu esperes immunitzar tota la població només en base que passin la malaltia, se't moriria moltíssima gent abans de que tu aconseguissis el nivell d'immunitat poblacional que necessites. Per tant, aquest primer factor, el de rebaixar la població susceptible, mentre no arribi la vacuna, hi podem fer ben poca cosa, no? Diguéssim. Bueno.
Clara, tu amb les gràfiques a la mà, molt pedagògic tot això que m'expliques, però amb les gràfiques a la mà, tu ara veus un altre confinament a la vista o no?
Doncs, si tot falla, no hi haurà més remei. Jo, els confinaments, a veure, suposo que si n'hi haguessin d'haver, podrien ser geogràfics, localitzats, s'haurien de complir, perquè també imposar un confinament i que després hi hagi una sortida de gent, doncs tampoc no, llavors no serveix per res. Però els confinaments són una eina útil per rebaixar tota aquesta incidència. El que passa és que, clar, el que a nosaltres ens agradaria és que poguéssim influir en tots els altres factors que no són tan perjudicials per la gent. Però, evidentment, és una eina que aquí queda.
Clara Granell, investigadora en sistemes complexos de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Gràcies també per atendre'ns avui al suplement. Que tinguis bon dia.
Molt bon dia.